El cafè de la ràdio. El cafè de la ràdio. L'actualitat més pròxima.
La sequera ha fet que el pantà de Sau a Osona sigui un dels seus termòmetres més fiables, ja sigui per bé o per mal. La caiguda en picat de les reserves han deixat al descobert durant molts mesos l'església del pantà, la més antiga del món que es conserva dins l'aigua, segons l'entitat World Record. A banda de ser un referent meteorològic i també turístic, en els últims mesos, el pantà de Sau també ha estat objecte d'estudi per part del sabadellenc Ot Burgaia. Ell és l'autor del documental Sau, la memòria submergida, una peça que acaba de ser distingida com a millor documental del Festival Internacional de Cinema en Català. S'estrenarà a les televisions locals el pròxim diumenge a 11:15 de la nit i també es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més. Ot Burgaia, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Primer de tot, felicitats per aquest premi. Com has rebut el reconeixement?
Moltes gràcies. Doncs la veritat és que va ser inesperat. Nosaltres ens vàrem presentar en aquest festival perquè vam creure que en el FICCAT, perquè vam creure que hi encaixava, i podia ser interessant també que el documental viatgés una mica fora de la comarca d'Osona i trobés nous públics, i la veritat és que va ser una sorpresa saber que el jurat havia optat per distingir-lo amb el premi, i molt contents, la veritat, no podem estar més contents.
Què creus que han tingut en compte el jurat per triar aquest documental d'entre tots els finalistes, que no eren pocs?
La veritat és que tots els documentals que formaven part de la secció oficial del festival són molt bons documentals. Crec que en aquest cas, clar, el documental no és una cronologia de la història del pantà de Sau, sinó que el que vol és explicar una història que ha quedat una mica soterrada, no? Que és la història de com els pantanaires de Sau, els treballadors que van aixecar la presa, van venir a treballar d'altres llocs d'Espanya en un moment de postguerra, no? i de dictadura, i a la vegada, diguéssim, la gent que vivia en el poble de Sant Romà de Sau, el poble del campanar conegut, doncs va haver de marxar perquè s'estava construint una presa per fer un pantà, no? Llavors, a través dels últims testimonis que quedaven, tant per una banda com per l'altre, no? Donant veu a gent que fins a dia d'avui encara no l'havia tingut, 60 anys després de que s'omplís el pantà, i recuperant una cinta inèdita que no s'havia pràcticament vist fins a dia d'avui, de com era la vall de Sau i de com es va construir la presa, i les memòries també d'un pantanaire que va deixar escrites abans de morir, hem reconstruït tota una història per intentar posar-nos a la pell de com van ser aquells últims anys de la vall de Sau, no? I en la construcció de la presa. Intentar fer un recorregut i veure a través de la mirada d'aquests pocs protagonistes que encara queden a dia d'avui, i d'alguns altres que ja no hi són, doncs com es van viure, no?, aquests anys.
Com s'ha t'acudit fer aquest documental just ara? La sequera hi ha tingut a veure, el fet de que més gent s'estigui desplaçant al pantà per fer aquest turisme, potser fins i tot el postureig a les xarxes socials, i també la pressió aquesta que comentes, no? Si hi ha testimonis vius, doncs clar, són grans, els hi deu quedar poc, no?
Clar, va ser una mica una barreja de diverses qüestions. Per una banda, la gent que hem nascut a la comarca d'Osona, jo sóc de Sabadell, però vull dir que vaig viure molts anys de la meva vida a la comarca d'Osona, sempre Sau ens ha tingut com certa atracció, no? Un magnetisme que en el fons també ens ho sentim molt nostre, i és un lloc que també ens fascina una mica, no? Aleshores, d'alguna manera, amb gent d'aquí a la zona, sempre algun cop havíem comentat, ostres, s'hauria de fer alguna cosa, no? Algun documental que parlés sobre Sau. Potser no se n'ha parlat sempre molt del punt de vista de la sequera i no tant des del punt de vista de com es va construir la presa. I llavors, buscant i trobant noves veus que ens parlaven d'aquesta gent que van venir del sud d'Espanya a treballar en condicions infrahumanes, diguéssim, durant prop de 20 anys, doncs va sortir una mica la idea, i vam anar seguint, i llavors doncs el Nou Televisió i la xarxa van apostar per poder fer, per tirar endavant el documental.
I quins testimonis t'has anat trobant en aquest procés? Perquè imagino que això és com estirar d'un fil, no? Que en trobes un i et va dient aquest un altre, no?
Doncs mira, nosaltres teníem trobades algunes persones que havien viscut a Sant Romà de Sau, al poble, I a partir d'aquí, juntament amb el 9-9, vam fer una crida a través del diari per trobar persones que havien treballat en la construcció de la presa, perquè van ser persones que van arribar, van viure allà en barracons, en algunes cases familiars que es van construir a la zona de la colònia, diguéssim, però són gent que després van desaparèixer. És a dir, un cop es va acabar la presa, se'n van anar, van marxar i no es van quedar a Vilanova de Sau, que és el poble, diguéssim, més proper al pantà, sinó que van marxar a altres llocs de la comarca, inclús se'n van marxar de Catalunya en alguns casos i tot. Aleshores, és gent que se li va perdre la pista, no hi ha pràcticament registres. O sigui que vam intentar fer una crida i llavors van sortir persones doncs, que el seu avi o que el seu pare havien treballat allà. I a partir d'aquí doncs, van poder arribar a molta gent que fins aleshores doncs, no sabia que, ni tan sols ells sabien que la història que tenia la seva família podia ser important, no?
Això passa molt sovint, sobretot com comentaves, en les històries silenciades, no? Perquè al ser una construcció que va implicar doncs, moltes morts en ple franquisme, suposo que això, a l'hora de documentar-te, de trobar documents escrits, també ha sigut complicat.
Ha sigut complicat, sobretot perquè no hi ha pràcticament registres de les morts que hi van haver a Sau. Això també ha passat en molts altres pantans durant la construcció, sobretot de pantans a Catalunya i a Espanya durant l'època de la dictadura. Clar, eren empreses que d'alguna forma, diguéssim, eren empreses afins al règim franquista i llavors no interessava no, que les morts es fessin públiques. Llavors, com que eren gent que pràcticament no tenien passat en aquest sentit, no eren, doncs, en alguns casos, republicans que havien tornat a Espanya amb un tercer grau, delinqüents comuns, molta gent immigrant de zones d'Extremadura, empobrides, d'Andalusia, de Galícia, etc. Si hi havia un accident, doncs, escolta, aquí es tapava, no ha passat res. I, clar, llavors no se sap exactament quanta gent hi va morir. Hem pogut rastrejar alguns noms de les partides de defunció que en alguns casos es van quedar en l'arxiu de Vilanova de Sau i que van quedar registrades allà. Però ni de bon tros són totes. És a dir, vull dir que aquí ha sigut també una part important, ha sigut la recerca de les històries de la gent gran, que coses que recordaven, no? Però hi ha moltes coses que encara no es poden certificar, tristament.
Segur que els oients més fidels d'aquesta casa ja els sona el teu nom, perquè has estat col·laborador de Ràdio Sabadell amb el teu programa Salsitxes Paradís, amb teu i de l'Aleix Graell. Uh-huh. Ara mateix, amb quins projectes estàs treballant? No sé si tens algun projecte radiofònic també a la vista.
Doncs mira, ara per ara no hi ha projecte radiofònic. Sempre hi ha idees no, voltant pel cap, però mira, ara estem produint un reportatge per una sèrie de reportatges per la Corporació Catalana, per Tescat, i sempre hi ha idees no, de projectes que esperem que puguin tirar-se endavant a mig o llarg termini.
Doncs moltes gràcies, Ot Burgaia, per atendre la trucada de Ràdio Sabadell i molta sort amb aquests projectes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada ben forta.
El cafè de la ràdio.